Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 26 de juliol del 2025. La companyia de teatre dansa de Falset, La Corranda, celebra enguany el 20è aniversari. 20 anys en els que ens han sorprès, emocionat i fet gaudir amb cadascun dels seus espectacles. Però també són 20 anys d'un treball incansable, d'ensejar cada divendres i de moltes hores d'esforç per poder oferir un bon resultat. Des de la ràdio volem felicitar a totes aquelles persones que en algun moment o altre han format part de la companyia i animar-los a seguir endavant durant molts anys més. També al seu director, Josep Ahumada, a qui entrevistarem en aquest informatiu. Abans, però, avui també us explicarem que Cornudella de Montsant rebutja formar part del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades i que aquest dilluns es va presentar a Falset la nova ruta del vi de la comarca del Priorat. Així mateix, també parlarem de la nova línia de subvencions que permet a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre organitzar cursos de català per a adults de forma gratuïta. Que el cicle Divendres Divins ha arribat aquesta setmana al Priorat i que la banda de música Vila de Falset actua aquesta tarda a la plaça de la Quartera juntament amb la banda municipal d'Alcanar. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'Ajuntament de Cornudella de Montsant rebutja que el municipi sigui inclòs dins del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Així ho va aprovar el ple del consistori el passat dijous gràcies als vots dels membres de l'equip de govern. En declaracions a Ràdio Falset, l'alcaldessa, Meritxell Cardona, explica que la decisió s'ha pres després d'analitzar tots els pros i contres i d'haver escoltat els veïns i veïnes del municipi.
Després d'haver fet tota una sèrie de consultes, passar informació, tenir reunions amb el Departament de Territori, amb els tècnics que ens han informat de primera mà, i després d'haver vist totes les conseqüències que això pot comportar, d'haver valorat doncs, les aportacions, en què ens pot enriquir, en què ens compromet i tot plegat, doncs, l'Ajuntament al final doncs, pren el determini d'escoltar al municipi, als veïns, a les associacions i recollir el pensament general de que no hi ha interès en poder entrar en un parc que pot ser una eina molt interessant per segons quins territoris, però nosaltres no ens encaixa.
Cardona creu que el model de gestió i governança del nou parc natural no contempla una representació suficient ni de l'Ajuntament ni dels propietaris de les finques que s'hi inclouen.
No ens veiem inclosos ni en el model ni amb la manca de representació dels nostres veïns com a propietaris. Tingueu en compte que pràcticament la totalitat de les finques que quedarien afectades amb 9.000 hectàrees del terme de Cornudella a banda de la zona de connectivitat són propietats privades i els propietaris forestals, el sector d'escalada ni el turisme ni els representants dels cellers del municipi i els veïns en general no s'hi veuen doncs, encaixats.
Així mateix, també considera que tampoc es valora ni es protegeix prou el mosaic agrari que tant es defensa des de la comarca del Priorat.
Tenim un mosaic agrari prioratí que és l'emblema del nostre territori. No s'observa amb el mateix nivell d'importància potser des del pla de gestió de les muntanyes de Prades. No dic que no es valori la gestió del medi ambient, al contrari, és un dels elements exclusius pràcticament. Però per altra banda, el mosaic agrari amb les rompudes d'un model agrícola de la viticultura, de l'olivera, amb la geografia que tenim nosaltres, amb el paper de la Deo Montsant aquí, amb una subzona nord dins de la Deo Montsant local aquí a Cornudella, i a Ulldemolins no tindria les respostes i la necessitat de reubicar futurs emplaçaments dels seus camps de conreu. Tinguem en compte que hi ha un canvi climàtic aquí que hem de tenir molt en compte, perquè els recursos hídrics i el canvi de la temperatura condicionarà també el futur del primer sector de l'agricultura.
I en el mateix sentit, l'alcaldessa explica que tampoc han obtingut respostes sobre les demandes que van fer al voltant de com ha de ser la gestió dels recursos hídrics del riu Siurana ni del pla d'usos per al pantà.
Els recursos hídrics del municipi i en extensió del Priorat, hi ha tot un tema del riu Siurana, del qual Cornudella també se'n sent molt, molt, molt representant. Hi ha temes del pantà de Siurana com a equipament industrial que estaria inclòs dins de les muntanyes de Prades, que no tindria resposta en quant a la petició que vam fer d'un pla d'usos de gestió de lo que és la zona del pantà.
Per altra banda, Cardona també considera que la gestió forestal és clau per evitar grans incendis i que, en canvi, el projecte del nou parc natural és molt conservacionista en aquest aspecte.
La importància que hi ha de fer els buidatges dels que són les masses forestals, que està massa sobrepoblat, i aquí estem parlant d'un model de preservació absolut, pràcticament és d'inacció, quan el Priorat és un dels principals elements de protecció que s'ha de tenir en compte per les muntanyes de Prades, perquè s'ha de fer una buidada important pel que són els boscos. Nosaltres en som conscients, hem presentat un pla de prevenció d'incendis molt ambiciós, estem fent neteges de camins i sabem que des de Priorat hi pot ser el futur incendi, el futur gran incendi de les muntanyes de Prades. Si comença el Priorat, acabarà a Montblanc.
L'alcaldessa de Cornudella, a més, critica el model de parcs naturals de Catalunya i la infradotació de recursos que en pateixen alguns, com el de la Serra de Montsant, del qual Cornudella també en forma part.
La governança en els models de gestió dels parcs francesos passa per una mena de consorcis, de parcs regionals, en els quals els ajuntaments són els executors i tenen part de tota l'administració superior per recolzar. I des del territori és on s'han pres les decisions. Tal com està gestionat aquest parc natural i els parcs naturals de casa nostra estan fets des de les oficines de Barcelona. I amb una gestió d'uns directors, amb una sèrie de part de tècnics, al qual s'emporten la major part dels recursos amb la realització d'estudis, de diagnòstics, tot plegat. I l'inversió que ja hem vist que en el parc natural que ja tenim en Cornudella, que és el del Montsant, que ha sigut mínima, un parc infradotat, lamentablement, un parc que podia haver fet moltes altres coses, però està amb uns recursos mínims. Valorem moltíssim la gestió de les persones que hi treballen, però la veritat és que tenen les mans lligades, perquè no hi ha una partida pressupostària suficient.
És per tot això que l'Ajuntament ha iniciat una recollida de signatures.
La recollida de signatures és la mostra viva de quina és la voluntat de la gent de municipi, dels propietaris, dels que gestionen les activitats, i és una manera de manifestar i de recollir pensament, no? I creiem, doncs, que bé, que és una voluntat que ha sortit del territori i que s'ha d'escoltar el territori.
Malgrat tot, l'alcaldessa no tanca del tot la porta a entrar en un futur si hi ha canvis importants en el model de gestió dels parcs naturals.
I en un futur, si hi ha modificacions, hi ha canvis de gestió, doncs s'hi pot potser encaixar, no? Però amb aquest model actual, en el qual la potestat està per part de les administracions superiors i treu la governança en els municipis, no hi creiem.
El Parc Natural de les Muntanyes de Prades serà el segon més gran de Catalunya i inclourà 24 municipis de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà i el Priorat. Aquest dilluns va tenir lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset i davant una cinquantena d'empreses de la comarca la presentació de la nova ruta del vi de la comarca del Priorat, impulsada en el marc del Pla Estratègic de Turisme Sostenible del Priorat. L'objectiu és millorar la competitivitat de la ruta i crear un producte turístic que permeti promoure el Priorat com una destinació de qualitat, a la vegada que respecta els valors del paisatge cultural basat en el mosaic agrari mediterrani que caracteritza la comarca. El cap de l'àrea de Desenvolupament Econòmic, Paisatge i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Joan Baquer, ho explica en declaracions a Ràdio Falset.
Hi havia els fonaments d'aquesta ruta. El que aquesta vegada es pretén és estructurar aquesta ruta del vi, donar-li un contingut doncs, més ajustat a la demanda i per tant doncs, a fer un pas més en la consecució dels objectius, que al final l'última hora es tracta d'un pla de millora de la competitivitat de les empreses que es dediquen a la cadena de valor del vi, és a dir, no només parlem de cellers, sinó que parlem d'allotjaments, d'oferta complementària, de restaurants, de transport, d'empreses d'activitat, etc. Per tant, és tota la cadena del valor del vi, doncs ajudar-los a millorar la seva competitivitat i que de retruc això signifiqui una millora de la competitivitat de la destinació en general.
Així doncs, per millorar-ne la competitivitat, s'ha elaborat un pla que recull una sèrie de requisits que les empreses hauran de complir si volen formar part de la nova ruta del vi de la comarca del Priorat.
Hem preparat un manual per veure doncs, quina és les condicions mínimes i les condicions que es poden exigir a les empreses que s'adhereixin voluntàriament en aquesta ruta del vi per diferents tipologies d'empreses, perquè no totes, doncs hi ha cellers, allotjaments, restaurants, com deia abans, etc. Cada un té un manual, hi ha uns requisits obligatoris que s'han de complir al 100% perquè és obligatori, per tant aquí no hi ha discussió, i després hi ha uns requisits recomanables.
A partir d'aquí, les empreses que siguin seleccionades per formar part de la ruta gaudiran també d'un procés de mentoria que les ajudarà i assessorarà amb l'objectiu de millorar contínuament.
Cap al 15 d'agost a seleccionar les empreses que se'ls hi farà l'acompanyament, se'ls anirà a veure a casa seva, llavors avaluarem, és a dir, com tens establiment, quines millores es poden fer, quins requisits compleixes, quines millores es proposen, perquè l'objectiu de tot això és elaborar un pla de millora. És a dir, una empresa que es dediqui a l'enoturisme, poder-li dissenyar a mida, i per tant hi haurà aquest mentoring, no? Aquest acompanyament especialitzat, perquè puguis anar-te adaptant a les condicions. Llavors, en aquest pla de millora, en aquests requisits obligatoris que els has de complir, però hi ha els recomanables, que n'has de complir un 50%. Per tant, aquest altre 50% és el marge de millora que tenim. Per exemple, que estigui senyalitzat el lloc a visitar, que hi hagi uns horaris establerts, que es pugui atendre amb els idiomes que es defineixin, que l'establiment estigui en condicions, que hi hagi serveis com lavabo, vull dir que els accessos estiguin ben senyalitzats, tota una sèrie de condicions que facin doncs, que el turista que ens visita, el visitant, doncs, que ho pugui tenir, que puguem homologar un estàndard de qualitat. Llavors, amb aquest acompanyament, això es començarà a fer a partir del setembre, durarà 3 mesos aproximadament i aquí farem la primera certificació de les empreses adherides a la ruta del vi.
Un cop les empreses aconsegueixin l'adhesió a la ruta, tindran poder de decisió i influència en la seva gestió i governança, que es basarà en una eina que s'anomena Club de Producte Turístic.
Per la gestió i la governança de tot això es fa servir la metodologia que es diu Club de Producte. Això què vol dir? El Club de Producte Turístic és les empreses que s'adhereixen amb aquest manual, amb aquests manuals de qualitat, decideixen quines accions duran a terme amb els diners que recullen per l'adhesió. I, per tant, amb això el que farem és... ells decidiran què fem i quants diners posem. Per tant, és una mica... diguéssim, les administracions i els 8 socis, posem la taula, les cadires, l'organització, montem tota l'estructura, però el que farem de promoció, de disseny, de tot això, seran les empreses les que decidiran què volen fer. I, per tant, se'ls corresponsabilitza.
El pla de millora de la ruta del vi de la comarca del Priorat, igual que el de la ruta de l'oli, que arrencarà a l'octubre, són dues de les accions que formen part del projecte de turisme sostenible Priorat-Montsant-Siurana, Mosaic Agrari Mediterrani. A banda, també forma part del projecte la creació d'una xarxa de miradors del paisatge de la comarca.
El paisatge és una cosa que s'ha d'explicar, encara que sembli una redundància, perquè el paisatge és el que tu veus i com ho perceps, no? el rastre que tu deixes, els que vivim, deixem en el lloc, però això s'ha de poder explicar als que venen de fora. Llavors, per poder fer això, el que es va pensar és que volíem dissenyar una... que hi haguéssim com 4 punts, i comencem amb 4 perquè el pressupost ens donava per fer això, 4 punts que fossin representatius i que poguessin donar-nos una mirada de l'ADO Priorat per una banda, de l'ADO Montsant per l'altra banda, del Parc Natural de la Serra de Montsant per l'altra i pel Consorci de Llaveria de la Serra de Llaveria per l'altra. És a dir, 4 punts, que un està ubicat a Torroja, que és el de l'ADO Priorat, l'altre està ubicat a Marçà, que és el de l'ADO Montsant, l'altre està ubicat a Capçanes, el de Serra de Llaveria, i l'últim està ubicat a la Figuera, que és el que ha escollit el Parc Natural de la Serra de Montsant. Són 4 mirades, des de punts doncs, que hi ha una bona visió del mosaic agroforestal.
I així mateix també es planteja la creació i valorització d'una marca gastronòmica sota el nom La Cuina del Paisatge.
És un tema que és un inici. Aquí volem posar les primeres bases. Som conscients que això és un tema que és complex i nosaltres ens basem en un concepte nou per parlar de la cuina del paisatge. I això és un tema que estem elaborant perquè volem posar els fonaments. Això és un tema que queda molta feina per fer, perquè la nostra cuina del paisatge és aquella cuina que feien els restaurants i les padrines a casa seva, cosa que està desapareixent ràpidament. Llavors, el que es tracta de veure és que no acabem de perdre aquesta essència per poder-la documentar, per poder-la registrar, i al damunt de tot això, a veure si som capaços després de vestir una marca gastronòmica.
El projecte de turisme sostenible Priorat Montsant Siurana, Mosaic Agrari Mediterrani, està finançat en bona part pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Govern espanyol i també pels 8 socis impulsors: el Consell Comarcal, la DEOCU Priorat, la DEO Montsant, PIMEC, Priorat Enoturisme, Prioritat, el Parc Natural de la Serra de Montsant i l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Llaveria. El Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha creat una nova subvenció per a finançar cursos de català per a adults durant el curs 2025-2026. Aquesta nova línia d'ajuts forma part del Pla de Xoc per a l'ensenyament de català a adults aprovat pel govern, que preveu un conjunt de mesures d'aplicació urgent per incrementar l'oferta global de places per aprendre català. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca que amb aquesta nova línia d'ajuts es vol garantir que tothom que visqui a Catalunya, sigui quin sigui el municipi on resideixi, tingui l'oportunitat d'aprendre català. Així doncs, ajuntaments i consells comarcals poden sol·licitar aquests ajuts, així com també empreses sense ànim de lucre que tinguin la seu a Catalunya. Se subvencionaran cursos dels nivells A1 o A2 d'acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües. Hauran de tenir una durada mínima de 45 hores i s'hauran d'iniciar amb un mínim de 7 alumnes i un màxim de 25. El Castell de Falset es va convertir ahir al vespre en l'escenari del cicle Divendres Divins, que durant l'estiu uneix el món del vi, els espais patrimonials i els artistes del territori i que enguany celebra la seva 10a edició. Concretament, el cicle va portar a la capital del Priorat la proposta de la cantant de soul Aurea Franc, que va maridar amb un tast de vins de la DEO Montsant i d'avellanes de la DOP Avellana de Reus. L'acte també va comptar amb una visita guiada a aquest espai patrimonial per tal de descobrir-ne tots els seus racons. El Divendres Divins no marxa de la comarca, però, ja que el proper 1 d'agost es traslladarà a la Cartoixa d'Escaladell, on els visitants podran gaudir del concert del grup de blues i jazz Dona Negra Canta. En aquest cas, el tast de vins anirà a càrrec de la DOQ Priorat. Així mateix, també es podran degustar les avellanes de la DOP Avellana de Reus. Aquest vespre, la plaça de la Quartera acollirà el concert a dues bandes entre la banda de música Vila de Falset i la banda municipal d'Alcanar. L'acte serà el retrobament entre les dues bandes després de coincidir, ara fa un any, en el concert que van oferir a l'Auditori de Barcelona. El concert és gratuït i arrencarà a partir de les 7 del vespre. La companyia de teatre dansa La Corranda celebra aquest 2025 els 20 anys de la seva creació. Al llarg d'aquestes dues dècades, l'entitat s'ha convertit en una escola per molts falsetans i falsetanes i en un referent per a la població. Avui volem parlar de La Corranda i ho farem amb el seu director, el Josep Ahumada. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
20 anys ja, eh?
20 anys, mira. Me'n recordo perfectament el dia... El primer dia que vaig venir aquí, en aquest mateix estudi, a parlar d'aquest projecte. I no m'imaginava pas que 20 anys després encara seguiria insistint i sent tan tossut.
Comencem pel començament, si et sembla. Explica'ns una mica, com neix La Corranda?
Com neix? La Corranda és molt fàcil. Neix, jo en aquella època vivia a Madrid, i un dels viatges que vaig fer aquí per veure la meva família... fan unes portes obertes del teatre quan encara estava en ple... encara acabant-se, i van fer unes portes obertes perquè la gent veigués les instal·lacions i tal. Clar, i vaig flipar, però bueno. Després, aquell mateix any, els Pastorets, veig el teatre acabat, i clar, jo vaig entrar allà i vaig imaginar mil coses, i així ho vaig fer. Així ho vaig fer. I al febrer d'aquell any, el 2005, al febrer del 2005, proposo fer aquesta història.
I per què aquest nom?
Quin nom? La Corranda?
La Corranda.
La Corranda el van triar entre tots ells. La Corranda és un pas de da, és un pas de ball, és un grup de gent que salten en cercle. Val? Quan se va començar això fa 20 anys, la companyia portava el meu nom, perquè estava jo convençudíssim, i ells també, que era un projecte de curta durada, era debut i despedida, aquí dic jo, no? La idea era jo muntar aquest espectacle, fer a Falset una cosa, resumint, i una mica les coses que jo havia viscut dins de la meva professió, i una mica intentant posar-ho el màxim professionalment possible damunt d'un escenari en una zona que no s'havia vist mai. Perquè una altra cosa no, però sí puc presumir de pioner.
No, no, això et volia pensar, te volia preguntar, no? Al final, tots tenim en ment encara, no?, aquell Carmen al Cafè Cantant, que va ser el primer espectacle de la Corranda.
Clar, perquè jo no he tingut mai bons ballarins, he tingut molt bones persones i molta predisposició. Llavors jo vaig jugar amb dues coses, una que era el meu plat fort, que era el vestuari, el color i la plàstica, i després el moviment amb totes les limitacions que teníem. Recordo que hi havia en aquell moment 40 i pico persones, dels quals potser havíem ballat a l'Esbar quan érem nens petits una quinzena, la resta no s'havia fotut mai damunt d'un escenari. Jo em recordo el primer cop que vam trepitjar l'escenari, els vaig tindre que dir el que era l'hotelo de fons, el que era una bambalina, el que era un linòleum, no sabien res, perquè no ho havien fet. Llavors no era com ara que el teatre a l'escola se fa dins del teatre.
Tot i això, però, va sortir un senyor espectacle que jo crec que tots tenim al record, no?
Gràcies per lo de senyor. M'ho dius a mi o dius
no,
a l'espectacle?
No, ho dic a l'espectacle, vale, vale. Però no, tu també.
Aviam, la intenció era aquesta, la intenció era fer com un mix entre una sarsuela, una cosa de dansa, i sí, bueno, va fer un bon popurri. Jo estic molt orgullós d'aquell moment i del canvi que hi va haver aquí a Falset amb la visió de les arts escèniques. Aquí parlàvem de dansa, parlàvem d'un esbar, parlàvem d'un estil de coses, i jo li he portat un llenguatge molt més personalitzat, que és el que a mi m'agrada. Jo respecto que tothom faci o balli el que vulgui, però jo crec que amb això, crec que amb fantasia, amb il·lusió, amb color, i jo què sé, i jugant amb música, avui una música i el pròxim espectacle una cosa absolutament diferent. A mi m'encanta la gent que diu, és que vinc a veure amb què em sorprens. Això me flipa, me fica molt cachondo.
Uh-huh. N'han vingut molts més a partir de llavors, gairebé una vintena. Quins destacaries?
De què, d'espectacles?
D'espectacles.
Uf, és que tots tenen una miqueta de cor. Jo què sé, tots tenen... Mira, jo què sé, els porto anotats perquè són 10. I és que a tots hi ha una miqueta d'intenció, de fragilitat, a tots hi ha alguna cosa, no? El més important per la gent, o pues, el que té més a la retina és la Carmen al Cafè Cantant, perquè és el primer que va veure. Aquí, jo torno a repetir, no s'havia vist mai una cosa així. Llavors, clar, també és veritat, la música és meravellosa. Mm-hmm. Jo sempre dic, m'encanta ballar en català i m'encanta fer un guió basat en la literatura catalana, com vaig fer Terra Baixa, com vaig fer La plaça del Diamant. Jo he disfrutat moltíssim. M'encanta muntar danses a partir de música de sardanes. M'encanta. Però també m'agrada l'altre. També m'agrada un Manuel de Falla, un Sombrero de Tres Picos, també m'agrada Carmen. Llavors et dic, el primer va ser molt impactant perquè també la música ho era. I perquè la novetat és impactant. I quan hi ha il·lusió, se transmet. Pensa que el primer cap de setmana de setembre, va ser el 9 i 10 de setembre, si mal no recordo, de fa 20 anys, van entrar 1.600 persones a Falset al teatre, que això és una locura. Jo avui, la companyia que dirigeixo, des de llavors, està cobrant l'entrada al mateix preu que 20 anys enrere. En aquell moment la gent hagués pagat hasta més, jo al·lucino, perquè va ser com un fenomen, la gent ni parlava, les famílies ni parlaven, i això es va anar contagiant. I entre els dos dies de funció i les tres funcions que van haver, es van vendre més de 1.600 entrades. Això per un Falset és un disbarat.
És molt, és molt. Actualment esteu representant Primer Amor.
Sí.
De fet, fa uns dies vau anar a Cornellà. Explica'ns una mica aquest últim espectacle. Doncs.
Mira, el Primer Amor neix de... Jo de fet, feia molt temps que veia molt la imatge d'un nen pujat en una escala i abraçat a la Càndia, a la geganta de Falset. És una imatge que tinc com tantes altres coses. Jo quan vaig fer els fragments allà baix al sindicat, en aquell moment hi havia el Jaume Domènech d'alcalde. I arribo allà i dic, mira Jaume, que vull fer això aquí baix i necessito que em deixis totes les cortines del teatre. I em diu, Diu, fa no sé quants anys que tothom demana un teatre, i ara teniu un teatre i ara vols anar a ballar a l'aire lliure. Me'n recordo perfectíssimament. Que allò no era només ficar dos cortinetes i ja està. Havíem de contractar el grup de llum, un no dos, perquè no devia suficient força per a l'il·luminació, vam tenir que fer 100 metres d'enfustat, vam tenir una infraestructura brutal, una grada, perquè capiguessin 800 persones per sessió. És que, dius, si no tinguessis res per fer-ho, entenc, però és que tinguent-ho, doncs, bueno, jo sóc molt tossut. Però és que aquella idea també la tenia al meu cap feia molts anys. Jo sempre havia imaginat ballar davant d'un sindicat il·luminat. Doncs aquí passa una mica el mateix. El primer amor era una idea que tenia jo d'un nen amb un gegant. Jo crec que tots hem sigut una mica Gabriels, que és el nom del protagonista. I llavors jo vaig... m'he volgut presentar amb la companyia al festival, a la Fira de Manresa, de danses populars i de cultura popular, millor dit. I total, que me'n dono compte que era l'últim dia per entrar al projecte. I vaig dir, bueno, pues aquesta tarda no vaig a la botiga, me quedo a casa i escric el guió. I en una tarda va sortir tot. I d'allí les músiques, les propostes. No vam anar a Manresa, però gràcies a Déu que no hi vam anar, perquè vam poder fer el primer amor sense pressa, paint no bé, i jo hi ha una part de l'espectacle que ara parlarem, que presento el dia 13 i 15, que dic, quan parlo del primer amor, dic, i amb el primer amor vam tornar al tremolor del principi. Jo amb el primer amor he sentit de nou el que vaig sentir amb la primera Carmen. Uh-huh. Amb la resta he sentit coses molt boniques, però no aquesta tremolor.
Bueno, suposo perquè, clar, la Càndia, no?, és un home, i l'Antoni també, pobre, no el despreciem tampoc, els gegants són un símbol també de, per molts falsetans i falsetanes.
Sí, absolutament. Jo crec que tots ens hem sentit una mica Gabriel, ho tinc claríssim, els que hem sigut de casa, no?, d'aquí. L'altre dia vam anar a Cornellà amb el primer amor i jo vull veure què passa, perquè aquí ens estimem molt el gegant, sabem tot el que està passant, uh-huh. Però en un lloc que no coneixen ni res, en un lloc que la població és molt mixta, a l'aire lliure, dic, aviam, què tal? Doncs ells m'han felicitat moltíssim, perquè s'han trobat molt més èxit del que es pensaven, va agradar molt, va haver molta gent a plaça, molta gent que passava es quedaven, perquè els ho semblava... Ho van veure tan curiós, ballant en català, un gegant, amb un nen que encara se fa gran, i ja t'ho dic, el fenomen... il·lusió personal va sortir de nou.
Val, anem a la Festa Major d'enguany, estreneu l'espectacle 20 anys a la Corranda, què mos pots avançar?
Ui, te puc avançar que en 20 anys hem fet 10 espectacles, com te deia, ¿vale? I ara el que he preparat, entre tots hem preparat, evidentment, un espectacle amb un trosset de cada un. Podríem dir els millors moments... Qui sap qui són els millors moments? Si per tu són uns i per un altre són els altres. Jo el que he intentat és fer una tria de danses o de quadres plàstics, diguem-ho així, que enllaçant un amb l'altre acabi havent-hi un espectacle amb molta harmonia. És una mica emotiu, no de llàgrima fàcil, però jo què sé. Ara quan vam estrenar, quan vam fer Primer Amor aquí de nou, fa 2 mesos, va vindre una senyora de Mora, d'Ebre, una senyora ja jubilada amb el seu marit, i me la van presentar. I em diu, Josep, jo he vist tots els teus espectacles. Jo vaig flipar. I com? I sí, els he vist tots. He vingut sempre. Clar, això és meravellós.
És molt agraït, això.
Llavors, si aquesta senyora s'ha preocupat d'enterar-se en quan són, de venir, de les entrades, de pim, bam, bam, tota aquesta història... I ara poder regalar-li un trosset de cada un, si se suposa que li agrada, perquè si no, no repetiria, això és brutal. Tinc una cosa molt bonica, que aquesta vegada tirem de molts exdansaires.
Això et volia preguntar.
La banda mos va fer molta enveja. Jo quan vaig veure la banda l'any passat pujar per aquesta quartera amb no sé quants mil músics i tots amb una il·lusió i que eren com a nens petits tots bufant, vaig dir, uala! I vam fer aquesta proposta amb dansa. I no sé si pues anem a 50, no sé quantes persones damunt de l'escenari, que això és una bogeria. Però bueno, pues molts tornen a ballar danses que havien fet al seu moment, i ha que els estan fent de noves, i bueno, pues estem fent un espectacle molt complet, no només de riquesa musical i de plàstica o de coreografia, sinó també de gent que ha passat per aquesta casa i de nou s'han volgut afegir a fer aquest projecte.
Uh-huh. I és que en aquests 20 anys, per la corranda hi ha passat bona part del jovent, i no tan jovent, de Falset i part de la comarca.
Sí, això t'anava a dir, que abans hem parlat de només Falset.
No, i part de la comarca
sí,
també.
Sí, sí, sí. I a més, ara, per exemple, mentre s'incorpora un noi de Móra d'Ebre, de Móra he tingut també gent que ha pujat a ballar de Reus, baixa gent a ballar amb nosaltres. He tingut el Pep de Rubí, he tingut gent que ve molt de lluny per ballar amb la corranda i estan aquestes locures que fem. Però sí, no és només un espectacle o una companyia local, és comarcal. I sí, ha passat moltíssima gent. També et dic, una entitat, jo si fes una entitat de tir a l'arc, entenc que és interminable, però és que aquí s'ha d'assajar cada setmana. Jo fa 20 anys que els divendres són dia d'assaig. I aquesta disciplina o aquesta entrega, no tothom és capaç, però és que és lògic, per edat, per estudis, per parella, per viatges, és que és lògic. La corranda és molt bonica el dia que s'obri el teló, que tothom t'aplaudeix, que anem tots maquillats, que intento vestir-nos tots molt guapos, però després té un preu. La banda de música no sona bé per casualitat, sona bé perquè treballen i estudien, doncs aquí passa igual. La companyia de la corranda, pues, si les coses surten mitjanament decents, és perquè hi ha unes hores de feina. I jo intento des del minut zero que això formi part de les seves vides, que no sempre funciona. I no és res personal, és qüestió de preferències. I a vegades la vida...
interessos...
Claro, a vegades la vida et porta en un altre camí, tot a pesar de que t'agradaria fer-ho tot, però no és viable.
Mm-hmm. I una cosa que sempre has defensat tu també, no?, és aquest fet de fer-ho des de Falset.
Per suposat, és quilòmetre zero total, i jo vaig on vaigui, jo no sóc un gran defensor de Falset amb la bandereta per tot arreu, ni molt menys, però si m'omple la boca de dir-ho. És molt important que a les zones rurals també sabem fer coses ben fetes. Poder no les sabem vendre tan bé, poder no tenim els contactes per fer-ho en llocs tan concrets, però dignament, jo la meva professió, jo em dedico a vestir espectacles, a vestir grups de dansa i tot, i amb tots els meus respectes, jo he fet coses amb molta pasta, amb uns pressupostos, amb subvencions importants, que deixen molt de desitjar a coses que jo he presentat aquí amb la companyia nostra a nivell amateur i a nivell local, però a mi m'és igual això. Jo crec que és el que els he ensenyat sempre, i t'ho poden dir els que fa 20 anys que estan amb mi, o que han passat per aquí. El respecte al públic és el mateix, se balli a Falset, se balli a Móra d'Ebre o se balli al Liceu. Val? Si tu t'entregues amb un públic, t'entregues amb un vestuari, amb una rigorositat i amb tot, però sobretot amb respecte. I aquí, al Falset, al Priorat, també neixen coses amb molt respecte i dignitat. I jo sóc un gran lluitador d'això.
Com deies, la corranda fa 20 anys que viu amb tu, o tu vius amb la corranda, no?, una mica. Què ha suposat a nivell personal?
Uf, jo he après moltíssimes coses. Vaig tindre la sort de poder dir, mira, coses que tinc al meu cap, amb idees i locures, portar-les a terme. També he tingut sort que he sigut una gent que se n'han fiat molt de mi. Dic, si mos hem de gastar 1.000 euros amb sabates, dic, pues, si tu creus que s'han de gastar, doncs pues, vale. Si tu vols portar un coreògraf de Madrid, doncs pues, si creus que s'ha de portar, doncs pues, vale. M'enteneu? També és veritat que a canvi els he donat molt, perquè s'ha de ser una mica suïcida estar aquí. Mira, jo t'explicaré una anècdota, que això me va passar aquí, recent estrenada la Carmen, amb tot aquell subidon que tothom t'aplaudia i donava les gràcies i pel carrer t'aturaven i tal. En aquells dies va haver una reunió d'entitats per uns fins polítics en aquell moment. I allí era com a la novedat, era entitat recent gairebé estrenada, un espectacle que ha tingut molta repercussió a nivell local i comarcal, i un que fa molts anys que està i segueix picant pedra, m'he dit, Josep, enhorabona, que guai. Diu, ara, ja en parlarem d'aquí un temps, a veure si ets capaç d'aguantar-ho. Fa 20 anys que ho aguanto. Però entenc les seves paraules. A mi em va fer molta ràbia perquè dic, quina manera de desil·lusionar-me. Vaig pensar. Mm-hmm. Amb els anys he entès perfectament la seva frase. Absolutament. I també et dic, me sap greu dir-ho, perquè la vida té... Bueno, tots passem per moments personals i coses, però jo, si no hagués sigut per la meva mare, jo ja no seria la corranda. No per res negatiu, simplement perquè jo m'hagués agradat fer altres coses i altres projectes, i la corranda, el respecte o el compromís amb ells m'ha aturat molt. Però més d'una vegada he fet un canvi i la meva mare no m'animava a no deixar-ho això, a fer tot a la vegada, però no deixar això per allò.
Uh-huh. I ara, si mirem cara al futur, Què mos pots avançar? Què esteu preparant?
Bueno, ara immediatament estic preparant això. Estic preparant aquesta estrena que porta moltíssima feina, moltíssims problemes de logística, no d'altra cosa, perquè som, ja t'he dit, gairebé 60 i pico persones dins de l'escenari, perquè hi ha gent que no actuarà, però també està allà, entre bambalines, tramoyistes, què no sé jo. Clar, bellugar tot això, hola. I després farem les vacances rigoroses. Al setembre tenim els vitralls de Santa Càndia, que ja es va fer l'any passat a l'Església, i ho tornem a fer, perquè la intenció és fer-ho anualment, una coproducció amb l'Església, l'Ajuntament i la banda de Vila de Falset i nosaltres, la Corranda. I després, doncs, bueno, torno a llegir, perquè jo torno a llegir. Me ve molt de gust tornar a la literatura catalana. Me ve molt de gust, l'he disfrutada molt. Donar-li moviment a paraules ho trobo molt interessant. I bueno, hi ha un escriptor d'aquí, de la província, molt a prop d'aquí, d'uns 20 i pico quilòmetres d'aquí, que m'encanta, i podíem anar por ahí, però prefereixo no dir-ho. Prefereixo...
Haurem d'investigar autors a prop, a
20
i pico quilòmetres.
A 20 i pocs quilòmetres d'aquí abans d'arribar a Reus, ja no és fàcil.
Tornant a la celebració dels 20 anys, actueu els dies 13 i 15 d'agost a l'Artesana.
Sí, el dia 13
fem actuem. Una mica d'informació de servei, horaris, entrades, preus...
Val, les entrades ja estan a la venda a l'Ajuntament de Falset, val 12 euros. I el dia és el dimecres, dia 13, és a les 9 i mitja del vespre. L'espectacle dura com una hora i mitja, por ahí, tot i que pot haver alguna sorpresa que s'allargui 5 minuts més. Tot depèn de si el públic s'ha ficat calent o no i demana o no demana. A mi ja m'és igual, perquè jo un cop pintats ja mos ve d'aquí. El segon dia és el dia fort de la Festa Major, que és el dia 15 d'agost, a les 7 i mitja del vespre. Han mirat de fer-ho amb horaris que no perjudiquin molt ni se solapin.
Que no solapin en altres actes, etc.
Exactament.
Doncs molt bé, Josep, moltes gràcies una vegada més per haver volgut passar per aquí, per la ràdio, i per molts anys a la Corranda.
Jo una vegada més dono les gràcies a Ràdio Falset, perquè ja et dic, fa 20 anys que segueixen apoyant-nos, segueixen apostant per entrevistar, perquè la gent vingui al teatre i perquè ells, com nosaltres, també s'ho han fet una miqueta seu, aquest projecte. Llavors... cito la gent que vingui al teatre, que disfruti, que es deixi portar. No veuran un espectacle que té cap ni peus, simplement veuran molts trossets de molts caps i molts peus, que això és molt xulo.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres sempre.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que, si en principi en tornada de temperatures encara caloroses, així com avançar les setmanes, han arribat perturbacions, l'última de les quals ens va passar el dimecres a última hora i el dijous, que han provocat una baixada de les temperatures important i tornar a una situació molt agradable en quant al temps amb entrada de vents del nord i del nord-oest, que, com dèiem, han situat les temperatures molt fresques, sobretot durant la nit. Per aquest cap de setmana, aquí a la nostra comarca s'espera estabilitat completa, possibilitat d'alguns núvols de transició o escadussers i temperatures que a poc s'aniran recuperant, però les nits encara seran fresques, inclús una mica fredes per demà encara aquí a la nostra comarca. Ambient més tranquil, de moment no es veuen alteracions en els propers dies i decaparem ja aquest mes de juliol sempre amb una situació de calor moderada i així entraríem ja el mes d'agost. I en quant a efemèrides, hem destacar que tal dia com avui, però de l'any 1986, una forta pedregada afectava el sud de la ciutat de València i el nord d'Alicant i provocava grans estralls amb pedres de 12 centímetres de diàmetre i un pes de hasta 300 grams.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.